Molt bona tarda, senyores i senyors. Són les 3 i 7 minuts de la tarda d'aquest dijous 23 d'octubre. Avui és un gran dia per tots els espanyols. Sí, la frase no és meva, la frase és de Maria Victòria Álvarez, l'exnúvia de Jordi Pujol i Ferrusola, que ha dit que ha costat molt d'empènyer la maquinària fins a arribar fins aquí. Avui que la policia ha escorcollat el domicili d'Oleguer Pujol, el germà petit, ara en llibertat per bé que imputat. Ha costat Déu i ajuda, pensa Maria Victòria Álvarez, anar de la Camarga i aquella idea de salvar Espanya de l'assessor Jorge Moragas via Twitter, via gravacions de la Camarga amb Alicia Sánchez Camacho, fins que ha arribat el pes de la justícia sobre els negocis no només del primogènit, sinó d'altres fills de l'expresident Pujol. El pes de la justícia, o més ben dit, dels jutges de l'Audiència Nacional de Madrid. Per una banda, tenim el jutge Ruz, que ha imputat 11 persones, empresaris, experts, que van tenir alguna mena de relació o negocis amb Jordi Pujol fill, que a més en aquest temps va treure 2,4 milions d'euros d'Andorra i els va desviar cap a Mèxic després de ser imputat. Això ha fet que aquest jutge, el jutge Ruz, demani ara que li bloquegin els comptes que té Andorra, havia dit que no tenia comptes a l'estranger, i que demani informació a les autoritats mexicanes. D'altra banda, tenim el jutge Pedraz, que és el que ha actuat avui, que investiga els moviments de 2.000 milions d'euros de societats, on hi ha, entre d'altres, Oleguer Pujol. Aquestes societats han intervingut, han participat en la compra d'un hotel a les Canàries, a les Illes Canàries, diners que sembla que procedien de les Illes Verges, d'unes illes cap a les altres, i a més d'un miler d'oficines del Santander, altres edificis a Palma i altres punts de l'Estat. Pedraz ha fet l'escorcoll seguint la petició que contenia la denúncia de l'exfiscal Jiménez Villarejo, la denúncia de Podem Guanyem i d'Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa. Els policies, a més, pel seu compte, membres de l'UDEF, han detingut durant 2 hores, cosa que sembla ser que no demanava el jutge Pedraz, Oleguer Pujol, com diem ara, en llibertat per bé que imputat. Això, la justícia, que fins ara mateix tenia una primera plana amb altres personatges, altres personalitats com Rato, Blesa, que per cert no ha pagat la fiança que se li demanava i han començat a embargar-li els béns, Acebes, l'exalcalde de Toledo, un marge estret amb grans noms de l'òrbita del Partit Popular, amb el nom de Bárcenas, que es projecta com un malson sobre un cercle íntim que toca l'estructura de màxima direcció del Partit Popular, de Cospedal, Rajoy i fins i tot José María Aznar. Potser d'aquí també els esforços d'embolicar amb les eines i estructures de l'Estat, que també té clavegueres, és clar, per forçar investigacions que van des de la Camarga fins a Liechtenstein. Potser Espanya s'acabarà salvant, però serà enfangada fins al coll. Doncs d'aquesta i d'altres qüestions farem tertúlia avui amb Carme Colomina, amb Josep Maria Pasqual des de Girona i en Josep Vicent Boira des de València i d'altres qüestions que ens porta d'aquesta jornada del 23 d'octubre la nostra convidada, Muriel Casals, presidenta d'Òmnium Cultural, professora emèrita d'Economia de la Universitat Autònoma de Barcelona. Què tal, com estem, senyora Casals?
Bé, hola, bona tarda.
Aquest panorama que no sé si ajuda o encara estimula més a passar pàgina i a pensar un país nou, com diuen vostès.
Un país nou, un país net, un país on la corrupció sigui castigada, on es persegueixi qualsevol tipus de corrupció i qualsevol tipus de corrupte. No que es facin llistes de persones més sospitoses i més susceptibles de ser perseguides que altres.
Uh-huh. Considera, Josep Rull ha dit avui que hi havia una certa gestualitat en la justícia, en aquest cas concret amb aquesta operació que afecta avui a Oleguer Pujol. Veu vostè que a vegades hi ha això també una certa gestualitat excessiva per part de la justícia espanyola en segons quins casos?
Hi ha gestualitat, segur, no? Tu has parlat de que volen salvar Espanya i pensava, mira, és una bona idea. Una manera de salvar-se és que ens deixin fora d'Espanya. Això no vol dir que no perseguirem la corrupció, quan no siguem dintre d'Espanya, però de cara potser alguns es quedarien més tranquils.
O, de fet, a vegades l'argumentari que s'ha fet servir des d'altres punts de l'Estat és que Jordi Pujol, diem, abraça la causa independentista justament quan sent l'alè al seu clatell de la justícia espanyola per aquests casos que ara afecten els seus fills.
No, en aquest cas segur que és el contrari, no? La justícia espanyola es posa a perseguir algú en la mesura que aquest algú, que és un referent, o que ha estat un referent pel país, abraça la causa independentista. La causa independentista no és una cobertura per la corrupció de cap de les maneres. I, en canvi, la causa independentista, en aquests moments, és un element que irrita especialment la justícia espanyola.
És veritat que hi ha hagut sectors que a vegades, sigui per por, no s'han manifestat de manera oberta. Ahir vèiem que hi havia un acte a l'Auditori de Barcelona amb l'exconseller Castells, amb Germà Bel, d'empresaris, del sector de l'empresariat, apostant perquè també la jornada del 9 de novembre sigui de màxima participació. Vostè ha notat que aquesta reticència ha anat marxant en aquests anys de certs sectors que abans es mostraven una mica més recelosos per por a la represàlia o econòmica que poguessin tenir?
Sí, perquè això de la represàlia econòmica cada vegada fa menys por en els empresaris que funcionen correctament. Els empresaris saben que la manera de tenir èxit és fer productes o serveis de bona qualitat i al preu adequat. Això és el que dona èxit a l'empresari. Per tant,
però que te'ls comprin, també, esclar, si et quedes sense mercat...
Però te'ls compren si són bons i de bona qualitat, i el mercat és molt, molt gran, el mercat espanyol és important i no se l'ha de menys tenir, però el mercat és el món, i pels empresaris catalans cada vegada més. Per tant, això no. El que sí que s'ha notat és que la causa independentista, com has dit fa un moment, doncs és cada vegada més ocupa una franja cada vegada més ampla del centre polític i social aquí a Catalunya. Per tant, és normal que els empresaris, que són en general d'ideologia moderada, prudent, doncs es situïn en la part central de la voluntat política, que en aquests moments és la independència.
Aquesta temporada encara no havíem pogut tenir entre nosaltres en Muriel Casals, per bé que hi ha hagut, lògicament, un 11 de setembre amb una gran mobilització, la de la B baixa, i encara aquest diumenge passat aquesta concentració que hi va haver a la plaça de Catalunya al mig d'aquest camí, d'aquest calendari cap al 9 de novembre. Vostè va parlar de primera volta, diumenge passat, del 9-N, com una primera volta d'un procés electoral que els pròxims mesos hauria de portar a Catalunya a unes plebiscitàries. Hi havia també, lògicament, Carme Forcadell, la presidenta de l'Assemblea Nacional Catalana, que s'expressava en aquests termes.
President, convoqui eleccions. Volem votar en els propers 3 mesos.
Recuperem aquesta veu i aquesta exigència, perquè sembla que ara això s'ha esvaït una mica, no hi ha l'exigència, vostès no pressionen perquè el calendari marqui d'aquí a 3 mesos eleccions?
El paquet de les dues voltes, o com alguns han dit, el dia 9 de novembre és la semifinal i ens hem de preparar per anar a la final, com que la millor manera de preparar-se per anar a la final és guanyar la semifinal. Per tant, en aquests moments, l'urgent, l'important, el que uneix a molta, molta, molta gent és que el 9 de novembre sigui un èxit de participació. Això és lo prioritari en aquests moments. Però és evident que els resultats del dia 9 de novembre, que esperem que siguin molt bons, no són el mandat democràtic que cal donar els nostres polítics, aquest mandat democràtic que s'ha aprovat per diferents camins, pel referèndum que hauria d'haver autoritzat el govern espanyol, per la consulta segons la llei de consultes del Parlament de Catalunya, i llavors quedava ja l'últim recurs, que són les eleccions al Parlament de Catalunya amb un caràcter plebiscitari. I això és aquesta segona volta, o això és aquesta final.
Però l'exigència dels 3 mesos...
L'exigència dels 3 mesos, de fet, l'esperit és aquesta segona volta ha de ser aviat. Aquesta final ha de venir aviat després de la semifinal.
I en tot cas abans de les municipals.
En tot cas, tot indica que seria bo, que seria recomanable que fos abans de les municipals. Que les municipals és un moment en què clarament els diferents partits polítics han d'ensenyar els seus programes diferenciats, Per tant, i en canvi, en aquestes eleccions al Parlament de Catalunya, que les volem de caràcter plebiscitari, perquè recordem que no estem parlant d'unes eleccions per canviar el Parlament de Catalunya, per tenir un nou Parlament de Catalunya. Estem parlant d'utilitzar les eleccions al Parlament de Catalunya per poder contestar la pregunta de volem o no volem anar cap a la independència del país. I és això, el caràcter plebiscitari.
Mm-hmm. Ara més endavant entrarem en com ha de ser justament aquesta llista, que sembla que també és una qüestió que de moment s'ha aparcat, i també quin paper hi pot jugar l'Òmnium Cultural o l'Assemblea Nacional Catalana o això que s'ha dit, una llista de país. Ara ho abordarem, deixin però que acabi, ja que els he esmentat, de presentar els nostres companys de tertúlia, i també que suggereixi als nostres oients si volen dir la seva a propòsit de la pregunta d'avui. Eva Pineda, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què preguntem?
Tenim pregunta, és aquesta: què us sembla que s'ajorni el pols entre Mas i Junqueras per la data de les eleccions a favor del 9-N?
Mm-hmm. Doncs aquesta és la pregunta, i a través del correu, a través del Twitter, a través del Facebook, hi podeu dir la vostra, i especialment a través del telèfon 93-201-7474, l'opció de ser oient oracle d'aquest dijous 23 d'octubre del 2014. Saludem els companys de tertúlia. Carme Colomina, cap d'Internacional del Diari Ara. Què tal, Carme?
Hola, bona tarda.
És la nostra ànima bruseloise, la nostra ànima europea, l'ànima europea. En fi, tenim diverses ànimes, també europees i europeistes, però en tot cas, amb la Carme ens agrada sempre de repassar aquelles notícies que tenen a veure també amb l'estructura, amb l'arquitectura institucional. I ara, en fi, hi ha un fet important. Hem dit adeu a Barroso i diem hola a Jean-Claude Juncker, no? Mm-hmm. A l'Eurocambra. No sé, què t'ha semblat...
Si ens anem d'alegrar.
No sé. Què vol dir això de la triple A, que abans feia com a por, i ara ho reivindica Juncker, una triple A social.
És que necessitava els vots dels socialistes.
Els espanyols es van obtenir, però no?
Sí. I realment van anar modulant el seu discurs, fent-lo cada cop més social. I l'última gran oferta va ser aquesta, que hem d'aconseguir la triple A, no només a nivell de finances, sinó també a nivell de política social, que estic disposada a compartir-ho, naturalment. I, a més, també va dir que accelerarà aquest programa. Ha dit que farà un programa d'inversions de 300.000 milions d'euros. El que passa és que no ha dit d'on els traurà, que aquesta és l'altra gran pregunta que s'haurien de fer amb partenariat públic-privat. O sigui que ell, quan demana el vot al Parlament, diu que aquesta és la comissió de l'última oportunitat. Ell mateix es posa aquest qualificatiu. És l'última oportunitat,
aquesta
segons
pressió.
Ell, sí, per tornar a recuperar la ciutadania i per tornar a recuperar el creixement. A veure, perquè realment Europa ho necessita. També és veritat que els passos que s'han donat fins avui no demostren cap gran canvi substancial a com s'estava gestionant Europa fa 7, 8, 9 mesos, però personalment Juncker m'inspira confiança, no ho sé, ja ho veurem.
Saludem a València, Josep Vicent Boira. Què tal, com estem, Josep Vicent?
Hola, com estem?
El nostre geògraf de capçalera. Tinc diverses preguntes per fer-te. D'entrada, una curiositat que no sé, hem vist que a les Illes Maria Antònia Oliver promou una mena d'entitat que no sé si vol acabar esdevenint també una Assemblea Nacional Balear. No sé si el País Valencià, el teu olfacte, et fa dir que es podia acabar constituint alguna altra mena d'associació semblant. I després et volia preguntar pel president Fabra i com és que ha sortit Alberto Fabra en el seu moment, vaja, aquesta setmana, demanar l'expulsió de Rodrigo Rato del PP, si és un peo que ha fet servir la Rajoy perquè sigui ell qui ho demani, o si és que realment té un neguit de que es refaci la política espanyola o els membres del seu partit, que siguin tots nets, començant pel president de les Corts, que em sembla que també està imputat, el nou president.
Les dues coses que diu són molt interessants, perquè ens situen efectivament en una espècie de política comparada, no? Mm-hmm. I això està molt bé, tindre la perspectiva un poc més global de les coses que passen al voltant nostre. Jo crec que en aquests moments estem en una fase encara, jo no diria, respecte a això que tu comentaves de l'Assemblea Nacional o una cosa així, jo crec que estem en una fase encara prèvia, prepolítica, diguem-ne, en aquest sentit, no? Uh-huh. És a dir, al País Valencià encara tenen que fraguar algunes majories, encara no se sap com va acabar les eleccions properes. Tot el món, ja n'hi ha enquestes que situen una majoria diferent a la que hi ha avui a la Generalitat Valenciana, i això també implicaria les diputacions, molts ajuntaments, etc. Mm-hmm. N'hi ha un tema que a mi m'interessa, que és una mena d'Assemblea Nacional d'Empresaris, que en el cas del País Valencià s'ha manifestat últimament com punta de llança d'algunes reivindicacions respecte del finançament o de les infraestructures, amb aquella proposta 10-10-10, volia dir, diguem-ne, si som el 10% d'Espanya, necessitem, yeah, o tenim dret al 10% de les inversions, cosa que estem encara molt lluny des del País Valencià, i és una via que, d'alguna manera, més en el sector la casta, parlant, diguem-ne, del tema segons sí, parlaria Podemos, pues podria obrir, diguem-ne, espurnes de reflexió a la societat valenciana sobre quin és el seu paper dins l'estat espanyol i fins a quin punt, efectivament, estem ben tractats o maltractats per un finançament o per unes infraestructures. Uh-huh. I en això de Fabra, jo no ho sé, sincerament, jo crec que el president Fabra està en un moment de certa debilitat i suposa que apareixerà les notícies dient aquestes coses, llançant missatges que li facin recuperar un cert protagonisme. No crec que siga tant
una pruïja.
És més bé caçar l'oportunitat.
Una cuissó viva.
D'aparèixer als mitjans dient una cosa que és veritat. I jo no crec que siga sospitós de donar-li suport al president Fabra, però és veritat que ell ha marcat, d'alguna manera, una frontera molt, molt dura.
Sí, però ara acaba de fitxar, d'incorporar com a president de les Corts algú que està imputat, per bé que no en un cas sembla d'apropiament de diners, però sí que amb alguna irregularitat urbanística, no?
No, el president Fondemora no. És un diputat, és un del banyo, diguem-ne.
Ah, exacte, perdona. Que substituït a Cotino.
A Cotino. Perdona, a Cotino, sí. No en la presidència de les Corts, sinó en el Parlament.
Perdona tu i tots els vius del País Valencià.
No, això ens situa davant... ell ha tingut molts problemes dins del propi partit al defendre aquesta posició, té problemes encara... Però, clar, és una contradicció moltes vegades que serà indissoluble dins del propi Partit Popular de la Comunitat Valenciana.
Assemblea Sobiranista de Mallorca, així es diu l'entitat que presideix Maria Antònia Oliver. Saludem a Girona, Josep Maria Pasqual, què tal?
Hola.
Aquí li preguntem per les mosques, com estan les mosques, perquè s'acosta Sant Narcís, i no sé si aquestes mosques estan revifades, ja sigui per Sant Narcís o per tot el pastís que comentàvem en començar el programa, Josep Maria.
Bé, les mosques són pròpies de la calor i fa tornar a fer...
Però van salvar Girona, no?
Sí, però vaja, ja ens... No sé, penso que si Girona ja se salva...
Ja se salvaran a Espanya, les mosques.
No, les mosques són habituals perquè estem com una pròrroga de l'estiu, i és el que estem acabant. Hi ha arbres i arbustos que floreixen a la primavera i que ara han tornat a florir. De tota manera, no m'agrada parlar de Girona com si parléssim d'un lloc rural, eh? Vull dir, Girona és una ciutat també cosmopolita.
Escolta, les mosques, no, dins de l'imaginari popular de la ciutat, no me les invento jo.
No, però vaja, les mosques és un folclorisme, eh?
Bueno, per Sant Narcís tenia mosques o no?
Sí, però bueno...
I jo faig servir aquesta metàfora per parlar de l'actualitat d'avui, que passa per, en aquest cas, per, més aviat per un femer.
Hi ha hagut el foc, per exemple.
Sí.
El foc, és un...
El foc ha quedat una mica més lluny de Girona, home. Sí, si la Cala Montjoi serà al costat de...
No, però a vegades com que es parla en aquest sentit d'àmbit de demarcació... Uh-huh. A Girona té clar...
Bueno, jo et pregunto, què t'ha semblat el de Oleguer Pujol, directament?
L'aeroport de Girona tampoc, llavors no en podríem dir de Girona, perquè tampoc si parles amb un esperit ciutadà estricte, Girona és una ciutat que no té aeroport.
Pasqual,
digues.
Què t'ha semblat a l'actuació policial amb el cas Pujol, amb el Oleguer Pujol?
L'actuació, home, periodísticament sempre està molt bé que hi hagi alguns mitjans que s'assabentin de les coses... quan passen, perquè altres ho han d'anar reproduint. Després hi ha hagut un joc de paraules. Primer s'ha parlat de detenció, després de retenció, sí. Després alguns continuen parlant de detenció, això no s'arriba a saber mai. És curiós que hi ha hagut una detenció policial,
no judicial, per ordre
judicial, no? Que vol dir retenció, és a dir, que els policies, aprofitant que han entrat a casa o han picat a la porta, diuen, mira, ara no marxi perquè potser ens interessa tenir-lo aquí. I, en fi, de fet, el que a mi més em preocupa és aquesta, aprofitant, doncs, que s'empastifi més el que va ser president de la Generalitat, Jordi Pujol, pel tema dels seus fills. Tothom és major d'edat i això de l'àmbit familiar i tot, això és aprofitar-se una mica. Vull dir, Pujol s'hauria de fer pagar les culpes, si en té, per les coses que hagi fet, no per les que hagin fet els seus fills, no embolicar-lo políticament amb coses que no tenen a veure amb ell, encara que puguin tenir a veure amb la seva família, però tothom en té de família, vull dir, ningú és responsable estricte directament dels fets ni dels, de la generació paterna ni de la filial. Tothom, i això hauríem de ser una mica més curosos, perquè aquí s'aboca la merda sobre les persones només perquè un fill, vull dir, clar, un o dos o tres, o tota la família, però és igual, vull dir, cadascú és major d'edat, cadascú té la seva responsabilitat i aquí s'acabaria. I després una petita coseta, surt una altra vegada el nom de Villarejo, que 30 anys després...
Va promoure la querella.
Sí, però que és una de les dos fiscals que fa 30 anys justos, va, o una mica més, va promoure una primera intervenció contra Pujol, en el cas Pujol pare, en el cas Banca Catalana, i ara contra la generació dels fills, 30 i pico anys després. Això té molt de mèrit.
Carme, hem d'anar a publicitat, però si vols...
No, és que he aixecat les celles, per això em dona la paraula al Xavier, crec.
Comunicació
però,
verbal.
No, Josep Maria, és que et sentia i tens raó que no s'han de barrejar coses, però suposo que en política, més enllà de les investigacions judicials, hi ha una cosa que és la responsabilitat política i la connivència d'algú que sap que potser s'està cometent un delicte i no actua, també implica de vegades responsabilitats, no?
Sí, segur. Sí, per això hi ha les comissions d'investigació i per això hi ha les votacions cada X anys perquè la gent també exerceixi la seva funció de control, per això hi ha els organismes adequats i és tot, vull dir, no ens hem inventat la democràcia abans d'ahir, ens l'hem inventada més bé o més malament fa 30 anys, l'hem posada en pràctica i en fi, i aquí estem, vull dir, no hi ha més.
Fem una petita pausa, una primera pausa, de seguida reprenem aquesta i d'altres qüestions. Avui a l'Oracle, anant de punta a punta de Girona, amb Josep Maria Pasqual fins a València, amb Josep Vicent Boira, són dues puntes, encara podrien ser més llarga o tenir una altra dimensió, amb Carme Colomina i amb Muriel Casals. Ara tornem.
Amb Ascensors en Inter, avui és possible instal·lar un ascensor nou. Aprofiti les subvencions, que poden arribar fins al 50% abans del 31 de desembre. Informi-se'n al 900-365-007. Ascensors en Inter, trucada gratuïta al 900-365-007.
Imagina que tens una obra d'art a casa, tot el que podries fer amb ella, penjar-la, mirar-la i fins i tot mirar-la una altra vegada. Ara imagina tenir el nou Mini per tu.
Reneix un clàssic a Barcelona Premi. Nou Mini One per 90 euros al mes, amb manteniment i assegurança inclosos. En 35 quotes, entrada 5.801 amb 55 euros. Última quota 9.684 euros. TAE 9 amb 51%. Pla PIBE inclòs. Oferta vàlida fins al 31 de desembre finançant amb BMB Bank. Condicions a barcelonapremium.mini.es.
L'Oracle. Directe al debat. Directe a tu. Cursaris a l'Empordà? Aventura el Montseny o pagès per un dia. Siguis com siguis, tu fas experiències descobrir. La nova revista per la gent que es mou. Més de 200 experiències per gaudir d'aquesta tardor amb la garantia descobrir. El número 1 ja és al teu quiosc.
Idees que transformen tot un país i el fan avançar. El motor d'un projecte capaç de salvar tots els obstacles. Creativitat, emprenedoria, esforç. El que hem fabricat és a la nostra memòria. El que construirem és a les nostres mans. Ara, la història ens convoca.
Commemorem el tricentenari. Generalitat de Catalunya.
Per què hauries de ser soci del 3C?
Sí, claro, jo m'ho estic pensant, dic.
Per tot el que et proposem.
Li trec molt de partit, és la quantitat de béns que es fan, la quantitat de descomptes, el preestrenes de cinema...
Tenim la millor oferta d'espectacles i productes culturals de Catalunya i sempre el millor preu.
És una manera d'estar al dia de les ofertes culturals que hi ha a Catalunya.
Per tot el que t'expliquem.
A mi el Club 3C m'envia un e-mail cada setmana dient-me tot el que hi ha a la ciutat i tot el que puc fer.
Entra al web 3C.cat i fes-te soci del 3C, el Club de Cultura.
Conduir tranquil és saber que quan el teu cotxe falli, la teva assegurança no et fallarà. És saber que la teva asseguradora sempre es preocuparà per tu i pel teu cotxe. És tenir més cobertura sense pagar més.
Conduir tranquil és confiar la teva assegurança d'auto al RAC. Truca al 902-307-307. RAC. Amb tu als moments clau. Ah, i ara, també tota la garantia del RAC en la teva assegurança de moto per només 125 euros. I condueix tranquil.
Catalunya Ràdio.
Atenció, prova! Finals amb veu.
Preu.
Europeu.
Trineu.
Museu.
Areu.
Pigmeu.
Galifardeu.
Jubileu.
Fariseu.
Filisteu.
Contrapeu.
Altaveu.
Bernabeu.
Marramiau!
El partit de dissabte pot disparar totes les sirenes. Si vols tenir-ho tot sota control, escolta la transmissió d'en Puyol.
Aquest dissabte, a partir de les 5, la TDP del Reial Madrid-Barça a Catalunya Ràdio.
La narració del partit és una exclusiva de La Caixa. La Caixa dona suport a l'esport.
Gràcies a l'Olga.
A l'Antonio.
I a l'Anna.
Al José Manuel.
I a l'Helena.
Gràcies a tu. I a prop de 14 milions de clients de La Caixa, destinem 500 milions d'euros per ajudar aquells que més ho necessiten. Tu fas una gran obra cada dia. I junts fem possible l'obra social més gran del país. Obra social La Caixa. L'ànima de La Caixa.
Catalunya Ràdio. La Ràdio Nacional de Catalunya.
Passen 3 minuts de 3:45 de la tarda. Això és Catalunya Ràdio, la Ràdio Nacional de Catalunya. Això és l'Oracle. Avui amb Muriel Casals, presidenta d'Òmnium Cultural, amb Josep Maria Pasqual, amb Josep Vicenç Boira, amb Carme Colomina. A propòsit d'aquesta actualitat, Eva Pineda, tens dos articles que has seleccionat a la premsa i de seguida t'hi veurem d'altres qüestions que justament també li volem plantejar a Muriel Casals.
Sí, un és el del Francesc Marc Álvaro a La Vanguardia. L'he destacat amb diverses frases textuals d'ell mateix. La primera, els voluntaris per al 9N creixen a un ritme admirable, acreditant que les desconfiances entre dirigents encara no han trencat la moral des dels de baix, que són el motor d'aquest procés. Una altra, la discòrdia recurrent entre els partits que havien pactat data i pregunta projecta inseguretat i feblesa sobre una aposta que no té precedents a l'Europa Occidental. Es fa a partir d'això aquesta pregunta. Com es pot guanyar una batalla democràtica tan difícil si es gasten les energies a mantenir una unitat en comptes d'aprofitar les escletxes que l'Estat no ha tapat? Afirma, la rara sintonia entre el govern Mas i la CUP per desencallar el 9N il·lumina, sense voler, el punt més crític del procés i on caldria aplicar més intel·ligència i menys visceralitat i personalismes, el sentit d'Estat. I acabo, una possible candidatura transversal sobiranista, diu, no pot ser només un aparador de cares conegudes. Mentre la independència és concreta, s'haurà de governar i gestionar una evidència que potser molts obliden.
Aturem-nos de moment en aquest punt, després buscarem l'altre article que has preparat, o l'extracte que n'has preparat, ja que parlem de llistes. Senyora Casals, després del 10 de novembre s'haurà de parlar d'una llista on no hi haurà gent d'Òmnium, o hi haurà gent d'Òmnium a títol individual, hi haurà l'Òmnium, hi haurà suport d'Òmnium Cultural?
Òmnium Cultural, com et deia abans, ara estem treballant per l'èxit del dia 9. Després hi haurà unes eleccions al Parlament de Catalunya que tindran un caràcter de plebiscit, i en aquestes eleccions, des d'Òmnium, però també des de la Ara és l'Hora, que és la campanya que fem junt amb l'Assemblea Nacional Catalana, doncs donarem suport, no sé de quina manera això es farà explícit, perquè tampoc som nosaltres els que hem d'anar, però és coherent que donem suport a tots aquells partits que d'una manera clara tinguin en el seu programa el anar cap a la independència. Anar cap a la independència ara no és tenir la intenció d'anar cap a la independència d'aquí 200 anys, sinó que el Parlament, si hi ha una majoria de partits que porten això a la seva llista, faci el procés, que a vegades sembla que es digui i farem una declaració d'independència i serem independents. No, això ho expliquen molt bé els experts. No? Hi ha un primer moment en què es fa, de fet, una declaració d'intenció d'anar cap a la independència. Aquesta declaració d'intenció ens la fem a nosaltres, els ciutadans catalans, la fem a l'Estat espanyol, amb qui s'ha de negociar el procés d'independència, i es fa a les institucions supranacionals que ens interessen i de les que formem part, en primeríssim lloc la Unió Europea. Llavors hi haurà tot un moment de negociació i de treball i d'acabar de tenir les estructures d'estat que encara no tenim, i finalment hi haurà un moment en què es proclamarà la independència i després ja ho serem, però primer hi ha això.
Llavors,
sí. No, perquè la pregunta directa era i vosaltres? No, sí. Òmnium Cultural és una entitat cultural. De fet, si nosaltres desitgem amb tantes ganes la independència és per dedicar-nos a la nostra feina. I la nostra feina no és anar a eleccions, no.
Deixem-me preguntar als companys de Tertúlia, Carme Colomina, Josep Vicent Boira, Josep Maria Pasqual, això que preguntem també als oients, què us sembla aquesta treva d'ahir entre Mas i Junqueras i com veieu aquesta idea d'una candidatura única, transversal, si creieu que s'acabarà fent o si més aviat els interessos de cadascú faran que no, que en tot cas només es comparteixi un punt. Carme, com ho veus?
Bé, jo estic d'acord amb aquesta idea que els hem vist com els partits polítics s'han resituat ràpidament en qüestió de dies quan els hi ha quedat clar que la gent una altra vegada els passava per davant. Quan aquests càlculs tàctics entre forces polítiques quedava superat quan el nombre de voluntaris anava a 1.000 per hora literalment i no simbòlicament, quan la gent sortia al carrer dient igualment ara és el que toca, això potser no és el que volíem però hi tornarem a ser, i quan la clau de tot plegat al final és la participació i per tant l'èxit sigui el que sigui depèn de que la gent hi vagi i que la gent hi cregui, està clar que jo crec que ha estat claríssim com hem vist aquests moviments polítics de tots aquells que havien volgut donar un cop de puny sobre la taula tornaven a relaxar les seves posicions i veien que potser sí que on t'hi jugues, com que et vas jugant l'avançar a cada pas, el proper pas ara sigui o no el que tu volies és el 9-N i es tornaven a resituar en funció d'aquest 9-N.
Josep Maria Pasqual.
Sí, a veure, partint de la base que sóc partidari de que tot acabi molt bé, a vegades quan sento alguns relats me sona una mica el conte de la lletera, no? És a dir, ara...
Un relat d'aquí, vols dir?
Relats des del punt de vista de les persones que gestionen el procés. Perquè com que tindrem molts i molts vots i anirà molta i molta gent a una votació o un acte de participació ciutadana...
O de fet, aquesta és una bona pregunta per la Muriel. Quanta gent calcula que es pot mobilitzar?
Seria el final de la meva intervenció que volia acabar preguntant alguna cosa clara, no? Però al contra de la lletera, vull dir, com que tindrem molta participació i molta gent que no sabem quanta és molta, podrem... Llavors estarem legitimats per convocar unes eleccions plebiscitàries que, a més, com que les guanyarem, podrem negociar amb no sé qui, més amunt i més avall, la nostra participació en l'escena internacional, i quan ja estigui tot això fet, clar, sempre estem relatant el futur i passant pàgina al present. A mi em recorda aquells equips de futbol que perden el partit, i llavors, quan els hi preguntes al cap de 20 segons de que acaben de perdre, et diuen, bueno, és que ara ja hem de pensar en el pròxim. Llavors, sí...
Amb la diferència que, de moment, aquí els partits els hem anat guanyant.
Bueno, a veure... Sí, acabo. Simplement em sembla el conte de la lletera perquè defugim sempre la realitat i plantem escenaris futurs idíl·lics que ens distreuen. Llavors, hi ha una cosa que no, vull dir, ningú ha fet encara l'autocrítica de per què ha sortit malament el 9-N, el primer 9-N. Vull dir, per què després d'un any, des del desembre de l'any passat, de tenir-ho preparat, resulta que quan ha sigut la veritat no ho tenim. Això ningú ha fet autocrítica. Després m'agradaria saber, molta gent que vagi a votar, hauríem de saber, per poder saber si hem guanyat o si hem perdut, o si hem sigut realment molts o pocs, quan és. Vull dir, a partir de quan hem de considerar que amb tanta participació això és un èxit que ens legitima per convocar unes plebiscitàries, o quan no ho és i quan, per tant, no ens legitima, llavors ja veurem què hem de fer. I, a més de la participació, dins d'aquesta participació, quin tant percent ha de votar que sí o ha de votar que no? Perquè, clar, si no, doncs que serà com les manifestacions, les apreciacions aquelles de les manifestacions.
Muriel, segons un quanta gent considera la Muriel que hauria d'anar?
No donarem una xifra, clar, perquè és molt difícil de...
Això és despistar la gent, perquè la gent no sap ni on ha d'anar a votar, no sap res, no sap si guanyarà o perdrà.
La gent sabrà on ha d'anar a votar, sí, perquè hi haurà una campanya...
Sempre és el futur.
hi haurà una campanya institucional i, a més, les entitats de la societat civil ajudarem tant com podrem, els sindicats s'hi posaran. Jo diria que totes les entitats democràtiques del nostre país, partidàries de resoldre les coses a través de les urnes, sabent que no anem a resoldre-ho tot el dia 9, però sabent que utilitzem les urnes i que hi haurà una fotografia fantàstica, idíl·lica, per utilitzar una paraula que has fet servir, és idíl·lic imaginar el panorama de Catalunya el dia 9 de novembre amb tot de persones, amb una papereta, anant a posar la papereta en unes urnes. És exactament la fotografia que el govern espanyol no volia de cap de les maneres.
Saps que això, no té cap valor, perquè això...
No té cap valor.
Això un director de cinema pot muntar aquest atrets al Pont Mont. Això no és veritat. Una cua, si vols, te la muntem...
Segurament. I anar tot de persones com... agafadets de la mà el dia 11 de setembre de l'any passat,
escolta, una cosa
tampoc
reunir,
té cap valor.
Una cosa reunir 40.000 persones
la vida,
per fer,
la realitat
que dona èxit
canvia...
a una societat, a una associació. Si una 40.000 persones, perquè una associació com Òmnium Cultural sigui un èxit, són moltes persones, és un èxit, però per guanyar unes eleccions en un país o per guanyar un plebiscit, amb 40.000 persones, ni multiplicat per 50 no el guanyes.
És veritat.
Això no.
Per guanyar un plebiscit necessites la majoria més un dels que van a votar.
I que te'l deixin celebrar.
Sí, abans et preguntaves com és que no ha sortit bé la primera formulació del 9 de novembre. Mira que és fàcil, eh? No, hi ha unes institucions, un aparell d'estat que es diu Estat Espanyol, que fa tots els possibles perquè no puguem fer les coses tal com correspondria fer-les en un país democràtic, en un país membre de la Unió Europea. Però nosaltres, malgrat això, les fem.
Deixem donar la paraula a Josep Vicent Boira, que no es perdi en la boira.
No. Jo volia comentar una cosa, perquè això, jo he vist en la intervenció de la Muriel Casals, he vist una seqüència molt clara que en algun sentit, i no vull que tampoc dir res que estiga fora de to, però em sembla que també al País Valencià coneguem molt bé, és a dir, diguem-ne, la voluntat de l'optimisme, de jo he sentit moltes vegades en Acció Cultural també moltes coses amb una claredat que després no s'ha complit, però més enllà del voluntarisme me pregunte, i li pregunte a ella també, i pregunte a tots, si això del plebiscit que sembla que és el full de ruta que n'hi ha marcat, no pot deixar un flanc obert al tema social. Jo crec que així n'hi ha un corrent, una dinàmica submergida que potser alguns li diuen el factor metropolità, en algun sentit. L'altre dia l'Enric Juliana parlava del factor metropolità, i que nosaltres estem observant en altres indrets de l'Estat espanyol, no? És a dir, la idea de Podemos, la idea de Podem, de Guanyem, dels cercles que estan organitzant-se, que potser no entrarien en una estricta organització racional i pensada sobre un plebiscit, sinó que d'alguna manera, molt bé, volen el tema ja, immediatament, volen resoldre aquests problemes socials que tenim. Si entrem, no creus que pot ser, si Catalunya entra en una fase plebiscitària, va deixar oberta una escletxa en un flanc social que algú podria capitalitzar i distorsionar este full de ruta que he vist tan
no.
Clar.
Abans no respongui la Muriel Casals, i afegiríem l'altre article que ha seleccionat l'Eva Pineda, i darrere hi ha la resposta de la Muriel.
Article d'opinió del catedràtic de literatura espanyola Jordi Gràcia. El País considera que el procés sobiranista ha entrat de ple en política descarnada perquè ha perdut l'escut heroic d'una frase imbatible, el dret a decidir. Segons l'assagista, el procés va néixer inestable i trencadís perquè els aliats no eren sobiranistes ni independentistes, però es va fer fort gràcies a aquest terme que va plegar un electorat molt contradictori. Celebra aquesta nova etapa perquè creu que ara el bloc Pro Consulta haurà d'oferir arguments, contrastar anàlisis i refutar pronòstics. Celebra sobretot que Esquerra Republicana estigui condemnada a defensar la independència sense la cobertura que li donava el dret a decidir. Segons Jordi Gràcia, Oriol Junqueras haurà d'explicar per què és millor una Catalunya independent que continuar amb Espanya, evitant, costi el que costi, el que ningú pot ni vol dir. Ho farem millor perquè som millors.
Una mica lliga, en certa manera, amb la pregunta d'en Josep Vicent Boira.
Ho farem millor perquè tindrem les eines per fer-ho millor, no perquè som millors, perquè ningú és millor que els altres, no? Ningú és millor que els altres. Però sí que tenir eines permet de fer-ho millor, i aquests problemes socials dels que ens parlen Boira només es poden resoldre si tens un pressupost, és a dir, els que reclamem, els que aboguem, els que treballem per una Catalunya independent, què volem? Que hi hagi un pressupost de la Generalitat gestionat des d'aquí, ben gestionat, amb totes les limitacions que tenen els pressupostos a Europa en aquests moments. Si tens pressupost, pots debatre com vols distribuir aquest pressupost i pots debatre quina política social vols fer. Si no tens pressupost, no hi ha cas. O sigui, el resum és, volem un estat perquè som partidaris de l'estat del benestar. O més aviat, com que som partidaris de l'estat del benestar, volem un estat.
Carme.
Només breu i relacionat amb això, el flanc social i el que deia l'article del Francesc Marc Álvaro, jo també estic d'acord, però que parlar molt de plebiscitàries, llista única, no llista única, i qui aniria en aquesta llista, jo també sempre penso que l'important és saber que passi el que passi, quan es convoquin eleccions, algú haurà de governar. Que exactament, molt bé, si venen uns mesos de negociació amb Madrid, que es poden eternitzar més o menys. Però necessitaràs un pressupost que algú te l'aprovi, necessitaràs que aquest pressupost es reparteixi per partides, necessitaràs consellers. També, no sé si això sortiria d'una llista plebiscitària, si caldria un govern tècnic, però per mi és molt difícil separar les dues coses. O sigui, pensar en què farà un Parlament que proclami o que declari que es vol una negociació d'independència, però a més, igualment el país ha de seguir funcionant i s'ha de pensar i s'ha de preveure també amb qui i com es governarà aquest país, duri el que duri la negociació,
esclar,
si arriba.
Com tampoc et creuries un Parlament que només digués vull la màxima justícia social i no et digués com ho farà, no et digués si farà escoles o si farà pensions pels vellets.
Mm-hmm. En Josep Maria Pasqual abans alertava sobre el risc d'avançar esdeveniments. De fet, no sé si fins i tot parlar del 9-N és ja avançar esdeveniments, perquè avui hem vist que Alicia Sánchez Camacho, els populars catalans adverteixen que si segueixen els despropòsits que segons ella demostren que el procés participatiu del dia 9 sigui un referèndum substitutiu en frau de llei, el govern espanyol no dubtarà a actuar. També Mariano Rajoy, que finalment avui ha hagut de comparèixer dels mitjans de comunicació a Bruges, a Bèlgica, també ha llançat un avís implícit per aquesta votació. Ha dit que una Unió Europea presa de nacionalismes secessionistes i excloents es veuria debilitada i ha advertit que no permetrà trampes per esquivar la llei. No sé si Muriel Casals té notícies sobre això que publica avui en la seva portada del periòdico, on es diu que el president Mas convocarà el 9-N hores abans de celebrar-se per evitar esquivar la impugnació.
Que jo sàpiga, estem convocats el 9 de novembre, oi?
Encara que no hi hagi decret.
Sí, perquè estem convocats justament no a través del decret que derivava de la llei de consultes, sinó a través d'un altre article de la llei, que és el que té que veure amb la participació ciutadana. Per això no ens cansem de dir que no és la manera òptima, però és la manera bona que tenim. I com que som realistes i no estem somiant truites, com a vegades algunes persones creuen que som realistes, doncs agafem el que podem fer, i el que podem fer és utilitzar aquest recurs de la participació ciutadana per anar el dia 9 de novembre a expressar-nos.
Mm-hmm. Creieu que hi haurà impugnació?
Puc intervenir de Girona?
I tant, sí, home.
Me sap greu, però sempre nosaltres tenim un afegit de complexitat en cada cosa que fem, encara que sigui una cosa d'entrada que hauria de ser normal, com és en una democràcia exercir una votació, un dret a vot. Em penso que tota l'argumentació que s'està donant i el relat que s'està fent és molt de llenguatge poc planer. És un llenguatge molt especialitzat. Llavors, a mi, que la gent... O sigui, per un costat necessitem que el dia 9 sigui el màxim de semblant a una votació convencional.
Però no es pot dir.
Ho necessitem, perquè si no, no en farà cas ningú. Però per altre costat necessitem fer veure que no ho és, perquè com més fem veure que és convencional, més aviat ens ho impugnaran.
Ja passa quan estàs a l'oposició.
Sí. Llavors, això, fins aquí, si ens instal·lem en sectors polititzats o segueixen el tema, doncs no hi ha problema, perquè ja ho entenem, no? O ja ho entén.
Que la gent es...
Però a vegades hi ha una cosa que és el llenguatge planer, que a vegades en un país, i sobretot en un país que vol fer un pas com aquest, també ens interessa, eh? Vull dir, també ens interessaria trobar una fórmula que en aquest moment no l'estem trobant. És a dir, hi ha sectors importants, bosses de persones que de tota bona fe votarien a favor del país, que simplement en aquest moment no tenen ni punyetera idea de què passarà el dia 9, ni què han de fer, ni on han d'anar, ni per què no reben cap butlleta ni cap publicitat. Clar, llavors
festa
això...
Festa voluntària això de la gigantesca.
No, sí, jo hi aniré, eh? El que passa que a vegades cal parlar amb persones que no siguin del teu grup i que tampoc siguin contraris, perquè hi ha un tercer sector que és de gent normal, que és gent que no és ni de les dues entitats que en aquest moment tenen el monopoli de la representació de la societat civil, ni són de les altres...
Serà duopoli, en tot cas.
Exacte, duopoli, sí. Sinó que són gent normal, la gent del carrer, l'home del carrer, que abans hi havia una cançó d'en Pi de la Serra que parlava de l'home del carrer, vull dir, que també té dret a que amb un llenguatge planer algú li expliqui alguna cosa que pugui entendre. Ho dic perquè falten 15 dies. En unes votacions normals corrents, 15 dies és el termini que es dona per fer ja la campanya. I en aquest moment, demà em penso que comença el dia menys 15 o demà passat, no hi ha res, de res, de res. Per tant, excepte...
Queden 15 dies pel 9 de novembre i 7 minuts per acabar el programa. Per tant, hem de fer una altra pausa. Perdona, Josep Maria, fem pausa.
Emporta't la moda de Zara Home a casa. Aconsegueix amb l'avantguàrdia un joc complet de 12 tovalloles de cotó a un preu irrepetible. Cuida la pell gràcies al tacte suau que tenen i decora el bany amb el disseny de Zara Home. Emporta't el joc de 12 tovalloles per només 29,99 €. Cartilla el diumenge 26 amb l'avantguàrdia. Botigues de recollida Zara Home.
Al llarg de l'any, el consum d'energia de casa meva varia cada mes. És com estar dalt d'una muntanya russa. A l'hivern, el nostre consum de calefacció puja, puja, puja i després baixa! Però ara ens podem oblidar dels alts i baixos a les factures de llum i de gas amb les tarifes planes de gas natural Fenosa, pagant la mateixa quota cada mes.
Tria la teva. Truca ja gratis al 900-333-555 o informa't a tarifaplanallumigas.cat. Gas natural Fenosa.
A Slaker i Clarel, preus impressionants. Ara tens la segona unitat de Bonté cremes de mans amb el 50% de descompte. Sí, la segona unitat a la meitat. Combina'ls com vulguis. I a més, també tens la segona unitat de paper higiènic original Scottex 16 unitats amb un 50% de descompte. Sí, sí, amb el 50% de descompte a la segona unitat. Aprofita aquesta oferta i moltes més a Slaker i Clarel, del grup Dia.
Pa, 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 pa. Ara i per cor, qui s'avança, guanya.
Avança les teves compres en joguines i bicicletes i guanya el 30% d'estalvi, només aquest cap de setmana.
I gaudeix del 30% de bonificació en les teves properes compres als hipermercats i per cor.
Catalunya Ràdio, la ràdio nacional de Catalunya.
Vull pujar una senda del poble a la muntanya i la senda dia a dia es fa més curta i més amarga. Respira fort i torna cap a casa. Ja no queden raboses ni llops, ni esclatassangs, ni margallons, ni figueres de pala, ni una trista sargantana. Un vell pujant a senda del poble, la muntanya i la senda dia a dia es fa més curta i més amarga. Respira fort i torna cap a casa.
Sentim la gossa sorda, aquest grup musical, aquesta formació musical de Pego, població, per cert, de la companya Pepa Ferrer, que juntament amb la també companya Rita Marçoa conduiran l'acte de lliurament dels Premis Octubre aquest dissabte a la ciutat de València. Que no sé si en Josep Vicent segueix de prop o de lluny, però en tot cas que són una cita amb la cultura del País Valencià, Josep Vicent, no?
Sí, octubre sempre és un mes molt, molt animat, així, al País Valencià, no?
Molt, també molt carregat.
El Puig, el darrer diumenge d'octubre, tenim totes aquelles coses. Des del 9 d'octubre fins a l'últim diumenge d'octubre, no? Mm-hmm. Tenim molt animat, sí. Mm-hmm. És quan comença un poc el curs polític, sí, al país.
Mel. Saludem l'oient oracle d'avui, que és la Maria del Carme. Maria del Carme, què tal, com estem? Bona tarda.
Molt bé.
Des d'on truqueu?
La pregunta, si l'he entès bé, és que a veure què pols que hi ha entre en Junquera i en Mas. Jo li dic que n'estic cansada de sentir-los. I ningú els hauríem d'escoltar més. El que tenim de fer és anar tots a votar, tant els que som catalans com els que ens en sentim catalans. Mm-hmm. I que es deixin tant de discutir tot, perquè arriba un moment que cansen, eh?
Yeah.
Cansen. Jo ja no me'ls escolto, però jo sé que vull anar a votar. I tant me fumo una... El que passa que l'últim sembla un pati de col·legi. I arriben... Hi ha gent que inclús me diuen que estan cansats i que no iran a votar. I jo els dic que no. Tots els que són catalans i ens sentim catalans tenim d'anar a votar. Mal sigui de pandereta, però és igual. Però que es deixin estar de discutir com crius del pati del col·legi.
Moltes gràcies, Maria Carme.
Val.
Adéu-siau, bona tarda.
Adéu, adéu. Adéu.
Altres oients que hi diuen la seva, també, Eva, a través del Twitter, a través del Facebook, a través del correu del programa.
Sí, la Clara Solà diu que ha estat molt encertat ajornar el debat de les llistes fins després del 9-N, el Carles Canudes en la mateixa línia, la Montserrat Tudela, necessari ajornar-lo ara fins que es facin les eleccions d'un estat sobirà, l'Enric diu nova pastanaga, el Xavier Serraïma, doncs posats a ajornar-ho un parell d'anys més, encara millor. I afegir, per exemple, un parell de tuits dirigits al nostre tertulià, en Josep Maria Pasqual. El Juan, per exemple, ho resumim en aquest. Li diu, perseverància, ho direm en castellà, que és com ho ha escrit, perseverancia, la fuerza de la constancia.
Mm. És un bon rodolí.
Exacte. Muriel, doncs això que dèiem, no hi haurà convocatòria hores abans, creus, o... Creus que al final podíem veure...
Jo no ho sé perquè no sóc experta en política, ni en dret, ni en constitucional, ni en lleis, però no semblava que fos necessària una convocatòria. Estem cridats amb aquesta acció de participació ciutadana, que volem que sigui una gran mobilització, on hi haurà, de fet, un doble aspecte.
I aquest risc
de... L'oportunitat de votar i la de criticar, la de protestar contra l'Estat que no ens deixa fer-ho, uh-huh. que no ens voldria deixar fer-ho.
Aquesta necessitat d'arribar a tothom, que ens apuntava en Pasqual, que no només els molt motivats...
No, aquesta és la feina que estem fent, els només 42.000 socis d'Òmnium i els més de 50.000 de l'Assemblea Nacional Catalana, junts, amb molts voluntaris, més de 70.000 voluntaris, estem fent aquesta feina d'arribar a tantes cases com podem. La nostra il·lusió seria arribar als 3 milions de timbres que hi ha al nostre país. Trucar a tots és molt difícil, però s'està trucant a moltes, moltes, moltes cases, i és una manera de fer arribar, més que fer arribar la veu del que volem, és anar a parar l'orella. Mm-hmm. Perquè si va en forma d'enquesta, vostè què espera d'aquest país nou que hem de construir? Per tant, hi ha molta, molta gent que ha tingut l'oportunitat de dir què voldria o de dir que no voldria res i de tancar la porta. S'ha de dir que hi ha molt poca gent que tanca bruscament la porta. Hi ha gent que diu que no vol anar a votar o que vol anar a votar que no, però, per tant, déu-n'hi-do de la feina que s'està fent.
Però vol saber, no?
La gent vol saber i vol votar, i vol participar, perquè els voluntaris de la campanya, però també els voluntaris ara per fer que el 9 de novembre funcioni, uh-huh. això és molt esperançador.
Ho hem de deixar aquí. Moltes gràcies a tots plegats. Josep Vicenç Boira des de València, Josep Maria Pasqual des de Girona, que vagi bé la festa de Sant Narcís, Carme Colomina, gràcies Muriel Casals, gràcies als oients, fins demà a les 3, adéu-siau.
Gràcies, adéu-siau.